A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts. Avui dijous, vigília Divendres Sant. Demà no hi haurà tertúlia. Avui tinc mixitat al tertúlia. Un dels convidats està de camí, estarà res. En breu amb nosaltres. Començo pues, la convidada que tinc. Avui tinc mixitat a la tertúlia. Rebeca Roger, benvinguda.
Molt bon dia.
Bueno, estem esperant el Filip Gallardo, que ens explicarà també doncs, aquesta candidatura seva a la presidència doncs, del Rugby Andorra, que bueno, és... És una institució una miqueta del rugby Andorra des de 60 anys, jo llegia.
Déu-n'hi-do, eh? Quant temps fa ja, eh? No deixa de ser algo tradicional aquí a Andorra, eh? Ja comença a pesar, eh?
M'atreviria a dir més gran que jo.
Sí, bueno, i que a mi segur.
Però bueno, és cert que aquesta particularitat, clar, hem estat a cavall molt sovint entre dues cultures, per anar doncs, alguns a col·legit francès i altres a col·legit espanyol, quan el sistema andorrà no existia, perquè és molt jove.
Exacte, sí, sí.
És cert que, doncs, que hi ha hagut potser aquesta relació d'esports, també.
Sí, segurament, clar, vulguis o no, quan les cultures es comencen a barrejar, vulguis o no, els esports, ja sigui tradicions i tot, acaben sempre passant fronteres, així que...
Més també andorrans que... anys 40-50 anaven a fer baremes i collir fruita per la zona de Béziers, de Narbona.
I tant, clar, algo s'enganxa, eh?
Béziers és terra de rugbi. O sigui
I tant. Algo s'enganxa, sempre hi ha alguna cosa que s'enganxa, tant.
Aquí ja ens en farà 5 cèntims més el Flip d'aquí uns momentets quan estiguim nosaltres. Bueno, una cosa, ja que tinc aquí, 55 anys del decret de dret de vot de les dones a Andorra.
M'encanta, és tan maco, ho he estat llegint, el 14 d'abril va fer aniversari, és apostoflant, com dirien alguns, no? A l'època, que hagi passat tant de temps, i lo valent és que van ser a l'època per poder fer això, perquè per aconseguir tantes firmes per poder votar, en aquella època no devia ser fàcil, així que em trec el barret i realment va ser algo molt pioner per aquí a Andorra.
De fet, se'ls hi vol donar aquestes primeres l'Orde Carlemany.
Sí.
Bueno, serà una...
I tant.
Un reconeixement, com dius tu, més que merescut.
I tant. Llàstima que ja quasi ja no en quedi ningú amb nosaltres, perquè seria tan maco poder fer una foto ben maca de totes aquestes dones que van ser tan valentes.
Sí, com a vegades es veu que tens la foto doncs, de fa aquests anys enrere al mateix lloc.
Sí. I tornar-la a fer, oi que sí?
I tornar-la a fer, doncs... com dius tu, malauradament hi ha gent que ha traspassat, però bueno, de les que encara queden, segurament.
Queden dues, em sembla. Dues o tres? Sí. I una és familiar del meu home, o sigui que, home, fa molta il·lusió, molta, moltíssima.
Bueno, és cert que potser avui dia, diguem, no diré totes les dones, però hi ha hagut una sèrie d'aconteixements o d'aconseguiments d'algunes coses que avui donem per banal.
Hombre,
o normalitzat.
És que en realitat no ens en donem compte, però la generació d'ara no es dona compte de lo que han hagut de lluitar les nostres avantpassades per poder aconseguir uns drets que ara doncs, es donen per fets. Però el que no ens en donem compte és de lo que ens està passant ara últimament quan te'n vas en països amb problemes a nivell de religió i tot, que el primer que s'aboleixen són els drets adquirits de les dones. O sigui, realment donem per fet moltes coses de que no sé fins a quin punt els podem donar per fets. Així que s'ha de continuar lluitant i continuar donant visibilitat a tot el que s'està fent i el que s'ha fet i que s'ha de continuar fent.
Ara que em dius en drets minvats, a mi la primera cosa que em ve al cap és una miqueta l'Afganistan i la situació
completament.
Que està ara.
És exactament la imatge que tinc, és exactament. I en realitat, quan hi ha crisis... No cal anar molt lluny, aquí a Europa quan hi ha crisis, quan comença a minvar el tema econòmic, la primera persona que trobes que comença a tenir problemes econòmics és la dona, perquè al final és la que sempre acaba renunciant a un lloc de feina doncs per poder-se fer càrrec de la cuida, ja sigui dels menors o bé dels pares, i d'un tercer en tot cas, llavors ens trobem sempre que la dona és qui al final acaba assumint sempre doncs, aquesta... de ballada econòmica, no? Llavors, bueno, tampoc cal anar tan lluny per poder veure tot això, no? Són bombolles que molt sovint no volem veure i segueixen molt presents.
Sí, encara que, diguem, la societat va evolucionant i avançant pas a pas, ara, diguem, una miqueta també amb aquest dret aconseguiment de la baixa de paternitat, algunes coses que es van equilibrant
a poc a poc. Anem a passos molt lents.
La diferència salarial ni en parlem, perquè anem de 540 euros i l'any que ve...
No en parlem perquè no crec que canvi massa la dinàmica, no? Però sí, és... són coses que no, que bueno, que anem tard, perquè al final quan veus totes les reformes que s'han anat fent, totes les manifestacions que s'han fet, per exemple, jo sempre em baso en Espanya en aquest sentit, perquè fa 25 anys que es parla d'aquest tema, no, que s'intenta doncs començar a conscienciar amb el tema de la conciliació laboral, i aquí a Andorra anem molt tard, perquè fins no fa massa encara no teníem ni dades ni estudis que revelessin l'estat en el que es trobava doncs la conciliació aquí a Andorra, no? I ens trobem encara doncs que a mesura que passen aquests anys, el tema crisi econòmica i tot afecta, no, doncs en aquests ascensos socials, i bé, doncs la dona sempre es troba una miqueta més en risc.
Clar, perquè diguem, i s'ha demostrat en més d'un estudi, no, que quan comença a fer la jornada laboral més la jornada no laboral, però de tasques, diguem, de l'entorn familiar, entre la càrrega mental, la càrrega física i altres coses, la patata és molt grossa, per dir-ho així.
És molt gran, sí. I és una càrrega mental que es comença a fer, doncs es comença a parlar, no?, en xarxes socials, en estudis, en articles, no?, que demostren que realment doncs la jornada laboral no acaba quan surts del despatx o de la feina, com per dir-ho, sinó que continua doncs 24/24, no? I es comença a parlar d'aquest tema, però és veritat que hi ha molts tabús encara, es donen moltes coses per fetes, i no hi havia etiquetes donades encara, perquè potser la psicologia doncs no té per què donar tantes explicacions, però és veritat que aquesta càrrega mental es transforma doncs en petits trastorns obsessiu-compulsius, depressions, ansietats, que bueno, doncs donen peu a una crisi social doncs que està molt arrelada a nosaltres, però a poc a poc doncs se'n va fent una miqueta més de so, i és molt important, perquè al final doncs no deixa de ser la societat que està tirant endavant a futures generacions, que també venen amb el peu molt fort.
Ara que parlem de futures generacions, l'educació, diguem, ha canviat en el model educatiu,
completament,
en l'àmbit familiar també.
Completament.
Jo em recordo, amb carinyo, una mica, diré, d'adolescència, que moltes vegades era, segons el que es tenia que fer, demanar a son pare i deia... Demana ta mare, aviam què diu, no?
O sigui, completament, que una miqueta sí. La patata calenta, passa-li.
Dius, el que digui la mare, no?
Sí, l'educació ara cada vegada doncs és més 50-50, és veritat, eh? L'home comença a entrar a casa i es comença a donar compte realment de lo que suposa ser pare, no? Ser present en una relació paternofilial. Doncs és veritat que bé, aquestes coses ja no es comencen a veure tant, però encara existeixen, i jo estic molt contenta de que aquests homes comencin a voler entrar, no?, dintre d'aquest cercle tan important, perquè bé, com tu dius, en l'època doncs el pare potser era una persona més distant, una persona que no demostrava sentiments, una persona amb qui poques vegades podies comptar per qualsevol cosa, perquè o bé no hi era a casa, o bé quan arribava doncs era un paper absent, i ara a poc doncs aquesta relació pare-fill, pare-filla, demostra doncs que aquesta joventut està creixent amb uns altres valors, i són valors que venen de casa, al cap i a la fi.
Del que dius, també potser hem passat de una educació, no diria estricta i
recta,
castigadora, recta, de valors, amb una certa autoritat, a un model potser massa permissiu, perquè avui dia,
en molts
dius,
casos, sí.
Hi ha moments que et dius, caram, dius, hem anat potser d'un extrem a l'altre.
Exacte, és veritat. Hem d'intentar... Venim d'una generació, com tu dius, que una generació en què potser els nostres pares o els nostres avis venen d'una generació més estricta, i nosaltres doncs volem trencar motlles, no? És normal, venim... volem provar coses, sempre ens estem dient, doncs bé, no? Els millennials arribem i diem, no... aquesta manera no m'agrada, no? Llavors intentem la millorar, no? Però és veritat de que pequem molt sovint de voler fer bé les coses i se'ns supere, no? Llavors és com ho he de fer si no ho sé fer d'aquesta manera, però tampoc ho vull fer com ho feien els meus pares o els meus avis, com ho hem de fer per poder per poder arribar a un balanç, no, diguem-ne, sostenible en una relació familiar, no? Però és veritat que bé, la psicologia i tot el tema doncs bé, educatiu s'està posant les piles, no li queda una altra, no? Per poder fer front a una societat, a una generació que ve doncs, apretant fort, perquè és així, venen amb una educació donada a casa que ja no teníem abans, venen amb una educació, bueno, un aprenentatge que nosaltres no teníem, que és tenir la informació a l'instant, perquè les xarxes socials al final ens donen la informació a l'instant, són més crítics, són més vulnerables, doncs és una societat de que, bueno, ens trobem front a un monstre que a vegades doncs, és difícil de poder mantenir tots els braços junts.
Del que dius, clar, segons la franja d'edat, el diàleg, a mi reconec que a vegades quan veus algun reportatge o algun comentari diu, no, és que una criatura entre 3 i 5 anys que són quan són una miqueta més rebels, dius, hi ha una certa psicologia, no forçament el càstig físic i tal, dius, sí, però com l'adult també dona en paraules interpretació per al nen que ho pugui entendre segons el caràcter, el comportament i altres coses. O sigui
I el pitjor de tot això és que tu tens més d'un fill i et donaràs compte de que el que t'ha funcionat amb un no et funciona amb l'altre. I llavors has de tornar a buscar mecanismes de qualsevol mena per poder fer front a una situació que et pensaves que ja tenies controlada. I et dius, no, quan et quedes embarassada, dius, bueno, tu els primers anys no dormiràs i tal, o, oh, bueno, la crisi dels 3 mesos, la crisi dels 2 anys, i et penses, i va passant, i passant, i no és veritat, és que cada X temps et trobes en una situació diferent en la que se't desajusten tots els plans i has de tenir maneres i tècniques i bueno, un arsenal de possibilitats per poder fer front a tot això. I és veritat que és ardu, és complicat, és difícil i quan som més d'un és una altra càrrega mental que tenim. Ja, fins i tot, i aquí ja està repartit en el meu cas, tenim repartida aquesta càrrega de dir, bueno, i ara com fem front, doncs, en aquesta situació, com fem front, doncs, a com es comuniquen entre nens a l'escola, com vols que la teva filla es comuniqui amb altres, com vols que la teva filla faci front a un bullying. Són coses doncs, que bueno, més educació a través dels pares és necessària també.
I a vegades també què passa? Que quan hi ha dos o més, el cadet o el més petit de tots vol atrapar els més grans.
No t'explico a casa, no?
O sigui que,
no t'explico a casa.
Aquí diguem, és una jugada a dos partides escacs al mateix temps.
Mare meva, perquè és que t'ho juro. Jo veig a la meva petita i penso, ostres, la gran no era així. És que la petita ja, o sigui, ja ha passat de voltes. O sigui, aprèn lo de la seva germana i aprèn lo del seu nebot, el del seu cosí. I com que el meu nebot i la meva filla tenen la mateixa edat, doncs no te cuento, és que fan trupe. I la petita el segueix i fa tot i el doble. I dius, mare meva, que espavilada. Els segons, de veritat, que són venen apresos ja.
Sí, hi ha una emulació important.
Molt bèstia.
Bueno, ja, a nosaltres a guiar-los perquè puguin créixer el més recte possible.
Exacte, és exacte. És la nostra obligació com a pares fer-ho el millor possible.
De pares que ho tenen no sempre en una situació fàcil per recursos humans, econòmics i altres, doncs hi havia una petició per al raonador ciutadà que apuntava doncs, que els nens que estan a la Gavernera o al CRAI, que els hi fa falta tenir més recursos o poder ajudar millor les famílies que no estiguin en aquesta situació doncs, de
vulnerabilitat.
Posar els nens, els infants en aquestes institucions per poder pal·liar doncs, aquests moments doncs, incòmodos de la situació familiar que és, no?
Sí, és complicat, és complicat. Avui justament parlava amb una psicòloga que es dedica també a aquest tema i m'explicava que les famílies d'acollida són molt poques, ja per començar, que, clar, lògicament, doncs, han d'anar directament cap a unes institucions. Llavors, clar, no hi ha aquest impàs, no?, de dir, bueno, no cal que el fiquem aquí, anem a intentar ajudar a que augmenti, no?, doncs, aquesta bossa de famílies d'acollida. El fet d'ajudar els recursos, com tu dius, econòmics, de poder ajudar aquestes famílies a poder reajuntar la situació familiar és potser el que més, on salta potser l'alerta, no? De dir, doncs, potser que intervenguem més en aquesta zona. I ens trobaríem, doncs, que aquests nens potser no s'han de passar tant de temps, no? Perquè fins i tot es diuen que hi ha nens que han passat més la major part de la seva vida, doncs, en aquestes institucions. Bé, és veritat, doncs, que la situació dintre el CREA i el CRAE ha millorat molt, s'han fet infraestructures noves, però bé, sabent això, doncs, potser que intentar, doncs, aquests recursos, doncs, on fa falta, ficar-los on realment fa falta.
Felip Gallardo, benvingut.
Moltes gràcies.
Bé, estàvem en ple tema educacional, que cert, i aquest tinc aquí, que ha sigut doncs article ahir, seràs el futur president, doncs, del rugby Andorra. És cert que, ara que parlem d'educació, el rugby en si també hi ha una part molt lligada família, pinya, pot ser, diguem, no diré un exemple, no? Però una inspiració potser per institucions també del que es fa en el món de l'esport, per poder portar-ho a Canalla, que, doncs, que està, doncs, en institucions així tutelades, per poder, doncs, donar-los una altra visió del, no diré de la vida forçadament, però de la situació que estan, i una miqueta més alegria o afrontar les coses d'una manera diferent.
En general, el rugbi, no parlo d'altres esports, que segur, però com un esport d'equip, jo crec que és una eina d'inclusió fonamental per a qualsevol societat. Ara, en general, qualsevol esport, però el rugbi en particular, jo crec que nosaltres eduquem en valors, i és per nosaltres important precisament poder crear aquest conjunt, aquest sentiment. Sí, sentiment de pertany. Sí, perquè si no, i com explicaves molt bé, hi ha molts nois que passen molt de temps sense tenir aquest arrelament a un grup, a un grup, o a la seva família, que seria un grup bàsic, però un grup més de la societat. Jo crec que com eina, i és una de les coses que ens proposem nosaltres com la nova junta del BPC, és precisament revifar tota la que és la part social, d'integrador de la societat, però de tots, no d'uns quants, no? Els que juguen, els pares, tota la família rugby, tornar a fer pinya.
Tenia entès de que aquests nens, els que estan en les institucions, el que es fa amb ells sobretot és no canviar-los de per exemple, el sistema educatiu, en el que estaven, es continuen estant en aquell sistema educatiu, i se'ls fica molt un seguit d'extraescolars, doncs, pel fet aquest, exactament, de poder tenir un vincle més enllà del que se suposaria, doncs, una escola i un centre, no? Llavors, és veritat que el tema de les extraescolars, donar-li més sensibilitat a nivell del com explicaves tu, no? De poder trobar, doncs, un cercle, una família a part de la teva, no? On poder comptar, és bàsic, i jo crec que almenys a mi em va anar molt bé. Jo vaig estar molts anys amb una federació també, i és algo que fas família, fora de casa també fas família i tens... És útil, és molt útil.
És una bona vàlvula d'escape, per dir-ho...
Sí, 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 un fet integrador, absolutament. O sigui, tot aquest teixit que fem de la societat, de la nostra societat, petita que som, multicultural, el melting pot, que a vegades en parlo, ho fa això, aquest teixit que fem entre nosaltres. O sigui, som comunitat, no som individus en un col·lectiu, som una comunitat. I jo crec que en el nostre país és això, i que l'hem de cuidar molt, molt. L'esport és bàsic.
Del que dius, Felip, i una vegada ho va comentar el Richie Ponce, que si ens escolta el saludem amb carinyo, amb algunes activitats o alguns viatges que ha fet els joves del rugby, del BPC, sense mòbils...
Impecable.
Pares, no diria preocupats, però amb un cert nivell d'inquietud, perquè justament no hi havia aquesta comunicació potser excessiva pares-fills, comunicaven amb els educadors i les persones de l'estaf.
Xarxes Telegram.
Correcte? Dius, i la sorpresa era dels pares de dir, ostres, dius, l'expansió que ha tingut el nen, la nena, en aquests dies doncs, estan desconnectats de tecnologia, dius, més feliços, no? O sigui que també esteu posant potser unes pautes de comportament personal i relacional que s'havien perdut, també.
Sí, sí, de fet, ara, el cap de setmana, la federació porta l'escola de rugbi a Mònaco, a un campionat del Santa Devoto, que venen de tot arreu del món, equips de tot arreu, crec que són 21 països que venen. Això, hi ha una roda de premsa avui, te l'estic adaptant.
Tenim primícia.
És una primícia. I com cada any va a l'escola de rugbi, el sub-12, van allí, i és una experiència única, i que esperen els nens poder anar a Mònaco i passar aquest cap de setmana llarg allí jugant entre ells, desconnectats, perquè clar, i ja es comunicaran. Són aquestes experiències que fan pinya, fan vida i fan que estiguin conjuntament. Molts que estan ara en el VPC, en el sub-14, sub-16, sub-18, ja han estat aquest campionat a Mònaco, perquè és tradicional.
Del que dius d'aquest sub-12, segurament alguns, o una gran majoria, potser no han anat tan lluny fins a Mònaco en la seva existència, en viatge amb son pare. O sigui, potser alguns han anat, doncs mira, he anat a la platja Costa Brava o a altres llocs, o segons els errats familiars a altres llocs, diríem, de França o d'Espanya o de Portugal, dius, però no, és que he anat a Mònaco amb 10 anys, amb 12 anys, per alguns és, no diré una odissea, no?, però una cosa que els emmiralla potser una miqueta.
I una experiència que jo crec que fa créixer. Sortir de casa, sortir de les comoditats.
La zona de confort, sí, al final. Quan surts de la zona de confort, que a més creix.
I és un... A més, estem molt, molt contents d'anar consolidant aquest... Bueno, consolidat ja està més que consolidat. Equips de Sud-àfrica, d'Estats Units, de tot arreu que venen a Mònaco, bueno, estaran més dies també, però que venen a Mònaco precisament aquest torneig de Santa Devota.
Clar, o sigui, aquests nens i nenes que es trobaran, com dius tu, gent d'arreu del planeta, per dir-ho d'aquesta manera, dius, el que tindran per explicar quan tornen.
Increïble. Que maco.
Bueno, jo m'alegro molt per ells i que ho disfrutin molt, perquè bueno, són experiències...
I si vols una altra exclusiva, també...
Va, som-hi. Avui a Ràdio Valira estem exclusives.
No, l'estem parlant precisament del VPC, de fer estatges. Tenim... Pel davant tenim el campionat del món, el 27, que serà Austràlia, i ara precisament tenim un representant de la nostra nova junta, que està a Sud-àfrica, i per veure com podem fer que nens sub-18 fer intercanvis i que vagin estiguin allí una temporada a Sud-àfrica i que vinguin alguns sud-africans aquí a estar amb nosaltres.
Bueno, que maco.
Déu-n'hi-do. O sigui
que maco. Jo això ho havia fet a l'escola. Ho havia fet amb Marroc. Fèiem intercanvi d'alumnes i vam passar una setmana aquí i nosaltres vam passar una setmana allà. Això enriqueix una barbaritat. Una barbaritat.
Ara que parles de Sud-àfrica, i parlant de rugbi, a mi la primera cosa que em ve al cap és la pel·lícula Invictus.
Oh, que maca.
Que va ser potser un model també de canvi, d'integració, d'un model, diguem, racista de país, amb tota una estructura que ja estava molt definida, que es redefinia molt per un equip, evidentment amb el Nelson Mandela, que va ser doncs, president en aquell moment, però tota una voluntat d'intentar relligar els holandesos que hi havia doncs, durant un temps al poder.
Africanes.
I els africanes, correcte. I diguem, tot el poble, diguem, africà, negre, que era autòcton, no? I
sí, sí.
Amb les seves divergències i dificultats, evidentment.
Jo crec que, a més, els valors, el de crear aquest sentit de comunitat, i és una de les coses que jo crec que el rugbi ha pogut, en països com Sud-àfrica, que continuen tenint els seus problemes, o sigui, el tema del racisme no el van erradicar, continuen tenint els seus problemes, però és un sentit de comunitat, de estem tots aquí, som tots iguals, som tots marrón clar o fosc, és igual. però tots són membres d'aquesta comunitat. I això és el que ha fet, i no només en Sud-àfrica, l'ha fet a molts llocs del món. Jo parlo pel rugby, perquè és el que m'ha de sempre. És el que fa, crea pinya, i independentment d'on siguis, del color de la pell o el grau d'intel·lectual o no intel·lectual, tothom té un lloc, i a més, des del molt prim, fins i tot tu, que és alt i prim, encara, o jo, que és més baixet i més grassonet, pues, tots tenim un lloc i podem jugar sense cap problema. No cal tenir un Messi, cal tenir un equip, i és el que intentem en el rugby, que es pugui...
És cert que el que diu el Filip, Rebeca, el racisme, malauradament, en l'esport encara està arrelat. S'ha vist molt últimament en el futbol, amb alguns jugadors de color en la Lliga Espanyola. Dius, caram, són potser actituds de part dels seguidors, diguem, també afegits en trajectòria que porta la premsa més a més per donar-li... Però tindria que ser, diguem, avui dia, al segle XXI, hi ha unes barreres molt, molt enfonsades i que no tenen que existir.
És que no hauria d'existir, ja. La conversa aquesta és la mateixa que hem tingut a baix amb el tema de les dones. Són coses de que es donen per fetes i no queda molt treball encara per fer. Molt treball, molta conciliació, molta educació des de la base, molts prejudicis... És complicat, és molt complicat, i és veritat que el tema de l'esport és una porta a veure'ns tots com iguals, però si encara més a més, per desgràcia, tenim un periodisme que només fa que parlar de les desigualtats que es creen, o bé d'una gent que segueix, no?, uns seguidors que... Encara si els hi vols donar més micro, encara és pitjor, perquè al final no fas cap bé en aquest esport, no? Parlant del futbol. Però bé, és veritat que quan una persona es dedica a denunciar totes aquestes coses, i més una persona que té un micro molt gran, està molt bé per poder fer, per donar-li una cara visible, no?, en aquest problema. Però fins a quin punt aquest micro ha de ser tan gran? Fins a quin punt se li ha de donar aquesta força? No? Al final, les desigualtats no s'arreglen des d'un diari. No? Jo crec que més aviat tot això hauria de venir arrelat des d'una educació des de casa, una educació des del mateix club. Al final, totes aquestes coses... són coses que venen intrínseques, no? I és un treball que queda molt per fer encara. No?
De la veu que dius i del micro que pot tenir el futbol, hi ha hagut un fet que entre el tema de terreny, entre el Futbol Club Andorra, entre el BPC, el senyor Piqué va tenir unes paraules no massa, diguem, encertades, potser, per clarificar algunes coses. És cert que potser la manera de comunicar de segons quins esports... és més, diguem, no dir la part esplèndida, no? Però la part, diguem, fico el peu a dintre la galleda i veiem què passa, que no passa de tenir una certa diplomàcia.
La diplomàcia i la mediació, i es donen tantes coses per fetes que penso, ostres, la base hauria de ser sempre, no? Els nostres fills els ensenyem de que t'has de sentar aquí, tu t'has de sentar aquí, tu et quedes al mig, i llavors quin problema tens i quin problema tens. El tema de la mediació crec que hauria de ser fonamental. No se li ha donat la feina que se li hauria de donar. Queda molt treball per poder realment tenir una societat conciliadora. Però bé, ara hauria de ser el moment, en realitat. No, no quan el senyor Piqué decideix dir a la premsa, perquè jo vaig tenir, no sé vosaltres, un dia de la marmota, perquè l'any passat va saltar la mateixa història. Al final dius, cada X temps hem d'estar amb la mateixa, no? Realment no hem pogut solucionar res en aquest any més que tapar forats, mai millor dit, de l'herba. Llavors, nois, per més que sigui un gran Piqué, és que anem a sentar-nos. La institució, com és govern, hauria de tenir realment unes bases sòlides per poder fer front a un tauró com és aquest senyor, perquè és que és un tauró mediàtic. Llavors... ostres, posem-nos els pantalons d'adult i comencem a fer les coses com d'humana, no? Que necessitem uns tercers per poder mediar, doncs fem-ho per tercers, però necessitem realment arribar a un acord. Tots els esports han de tenir la mateixa disponibilitat i la mateixa, el mateix marc, no? Llavors treballem-ne perquè realment, ostres, les coses puguin funcionar. El que no podem esperar és que l'any que ve el senyor Piqué torni a sortir a dir les mateixes paraules que va dir 2 anys consecutius. Doncs, senyors, no estem fent bé les coses. O ens posem a mediar o s'ha acabat, és que acabarà marxant. Doncs és que amb tot el dret, si no arreglem les coses des d'una institució pública, malament a rai. Malament, és que no queda una altra.
S'està, com ha dit la Rebeca, Felip, s'està aplanant el terreny una miqueta a nivell relacional. Jo entenc que, i ho veus en partits, dius, no, és que l'estat del terreny, quan es juga a rugby, que, bueno, quan jugues a futbol, al tanto que segons els moviments a peu que fas també, deixes forats, o sigui que
clar.
Ni tots són blancs ni tots són negres, no? El gris també existeix.
No, jo formo part també de la federació, jo vaig estar al camp precisament quan després va sortir el seu Piqué parlant de que l'havien xafat el terreny. Passa que, clar, si tu has viscut aquí tota la vida, la vida esportiva com mínim, al costat del riu, en aquest camp amb gespa, sabràs que al gener, febrer, per les condicions climàtiques del país, per la humitat que tenim allà al costat, la gespa no està en les seves millors condicions. Que juguem nosaltres o que no juguem nosaltres,
el terreny estaria igual.
El terreny estaria igual. O sigui, jo que d'aquesta falta de coneixement històric, vale, ja li dono, que no sap. O sigui, no és culpa nostra. A més, un partit no et xafarà tot el terreny. Sí que hi ha algunes zones que...
S'han d'arreglar, sí.
Però això, o sigui... són excuses de mal pagador. Ara, el que parlaves, Rebeca, lo del tema de la mediació, és que la mediació és com si fos una cosa nova aquí al país.
I no ho és.
I no
jo,
és.
Jo quan estava a l'escola, a la secundària, jo vaig fer un curs de mediació per poder arreglar temes entre alumnes a l'escola. Així que no és algo tan... El que passa és que no se li ha donat la importància que se li hauria d'haver donat si fóssim una societat civilitzada, perquè al final anem a batllia o anem a no sé què, anem a judici. Hosti, espera't, potser si ens sentem a mediar traiem alguna cosa més ràpid, no?
I un amic, el Ramon Tena, que d'aquí el saludem,
sí.
El Ramon va començar a picar pedra amb el tema de la mediació i tothom, i jo em recordo al principi, quan deia, què et dediques a mediació? Dic, què?
Què? Mediar què?
Què? Sí. I sí que és una... I és una qüestió de fa molt de temps, ara que parlaves de Sud-àfrica, quan es van posar a fer aquesta conversació a Montfleur, a Sud-àfrica, precisament com es posaven d'acord, el primer problema que tenia el senyor Mandela amb el senyor de Klerk i tota la gent que estaven posant-se allà d'acord era seure a una taula. Era el primer problema.
Completament. Perquè no la podien estar-se davant.
Exactament. O sigui, no de què parlem. O sigui, l'agenda ja la veuríem. Però el primer era seure a taula. Seus tu, subes l'altre, i després ja en parlem. O sigui, crec que és una cosa que no sé si són els temps que vivim, però això de la mediació ja com que no està de moda. I al contrari, jo espero que el Ramon algun dia se'n surti de... bé amb això de que sigui un pas previ a qualsevol cosa, a escalar qualsevol conflicte. Jo crec que és bàsic. L'altre dia també em preguntàvem si ara em truca el senyor Piqué, què li diré? Pues parlem-ne, o sigui,
seiem
una taula i em diu si jo et diré que si represento a la família del rugby, pues com se sent la família i com podem ser? Van dir, estàs disposada a pel PPC, si estava disposat a compartir el camp. Però si el camp és del govern,
clar.
Jo disposat a... Sí, i tant que estic disposat a compartir amb la gent que faci falta. I el compartirem. O sigui, però parlem-ne. O sigui,
fem les coses bé, des d'una base sòlida, intentem doncs, trobar 50-50 perquè al final... doncs, situacions en les que, bueno, pues que el camp no està bé, no? Doncs anem a veure com podem millorar aquest camp. Jo què sé, mil històries perquè parlo des de el desconeixement perquè no sé ben bé fins a quin punt doncs, un tema d'una herba més o menys 50 artificial o menys, no sé fins a quin punt podria ser útil, però tot això dintre del marc en el que, com tu dius, és un camp de govern. Sí, o sigui, us esteu pegant entre vosaltres quan el que hauria d'estar aquí ficant els punts sobre les ies és govern, dient, doncs bé, senyors, ens hem de sentar, anem a veure què ens pot anar millor a tots perquè això pugui continuar funcionant. Digo jo.
No, no, i és que d'això, aquesta conversa ja portem 4 anys.
M'imagino, ja m'imagino. Fet,
i el govern ara té un full de ruta i nosaltres ens adherim a aquest full de ruta. O sigui, fa 4 anys que s'han demanat de sortir, de fer l'exili aquest, per dir-ho d'alguna manera. Ara, una gespa, que és la que teníem abans, que era aquesta artificial.
Ah.
Però per què? I ens van explicar nosaltres érem de gespa natural tota la vida.
Sí, sí, sí.
I de la herba i tot això.
Que ai, la terra, i com s'aixeca. Sí.
Que és un sentiment molt maco.
Sí, sí.
Però em va dir, escolta, és que 24 hores, 7 dies a la setmana estarà disponible el camp. Podrà venir el Lisè, que són les coses que també nosaltres volem, que torni el Lisè al camp de, sí, al camp de, a l'Estadi Nacional. Podem tenir obrir des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre continu. I això és fantàstic per la pràctica o un esport. Ara, clar, amb la herba natural
el manteniment 8
hores,
és nefast.
8 hores a la setmana que la pots fer servir.
El manteniment
és nefast. I clar, és això, el govern, i que ja està pressupostat i que està també assignat l'empresa que farà el canvi de gespa. La gespa que estava abans, ara l'han posat al CTO, a Ordino. Perquè sí, teníem una gespa de que estava guardada, s'estava podrint per ahí, però bueno, estava guardada, i ara l'han posat al CTO. Doncs al CTO han posat la que estava a l'Estadi Nacional. Ara a l'Estadi Nacional tornaran a posar una gespa que està dins el... que es pot jugar futbol i es pot jugar rugbi, perquè tenim, més o menys, tenim unes característiques diferents, però bueno, hi ha una gespa que es pot fer servir nosaltres, la gespa... No sé, és igual, nosaltres correm per sobre, no passa la pilota. Doncs el futbol vol que sigui més petita la gespa. Bueno, que això ens podem posar d'acord i que ja s'ha posat d'acord els organismes internacionals que al final homologuen el camp. I a partir d'aquí, pues, que a rendibilitzar una infraestructura de govern. És públic.
Exacte.
Sí, bueno, jo, el que deies tu de gespa natural, jo me'n recordo d'anar a col·legit i anar a fer activitat doncs, esportiva escolar a la gespa, que a l'època el Lisè ni existia, o sigui que hi havia el camp i res més, o sigui que ha plogut mentrestant, no? Una cosa que, bé, no sé si heu vist les notícies, hi ha hagut aquesta persona que encara està empresonada, aquesta dona, per ofrenar els cotxes de luxe, i aparentment hi ha hagut un exministre francès, el senyor Dostoblagy, implicat a haver comprat dos vehicles en aquesta sucursal a França, mitjançant aquí a Andorra i tal. Dius, quin deure d'exemplaritat, no?, per un exministre d'estar així. Dius, sorprèn o no la notícia?
Bueno, a mi no sorprèn, però clar, el que sí que em sap greu és que torni a parlar d'Andorra en coses tan sòrdides com aquesta. Això és el que em sorprèn. No, tenim a Trump als Estats Units, què més vols?
Bueno, tenim el Sarkozy també, que...
Bueno, Déu-n'hi-do.
Point bar.
Sí.
Com dirien els francesos. És que sí, no hi ha res més a dir, perquè... Bueno...
Ja retraten per ells mateixos.
Les novel·les no s'escriuen soles, o sigui que...
No, una cosa que, bueno, escriu quasi bé sol, la IA, el que sí, Protecció de Dades ha obert un expedient a govern perquè, doncs, la nostra estimada Meritxell, que, doncs, quan li demanes alguna cosa, per lo vist, doncs, a nivell de protecció de dades no és l'ideal. Dius, caram, dius que la cura no hagi sigut potser fins al 100% en aquest àmbit, per part de govern, dius, sorprèn una miqueta.
Sí. Fallos humans, no?, que diuen. Però al final no deixa de ser una intel·ligència basada en el que tu li has donat, no? Bé, Bueno, espero que es pugui arreglar el tema, no ho sé. Vist el canvi de que amb això sí que ho estan fent i ara, en canvi, quan el CEP demana informació no els hi volen donar. Doncs és una miqueta rocambolesc. Com a molt.
Ai, el CEP. No, no, és que se'ls gira feina, eh? Jo crec que el tema de l'educació és un tema... i sobretot dels educadors, perquè molta gent es pensa que som, no sé, una guarderia d'entrada, que estem, entre cometes, tan ben pagats. Dic, home, això de ben pagats i com ha pujat tot, no veig el ben pagat. I crec que molta gent que està marxant ara de l'educació és precisament perquè té altres compensacions. Tu dius... i que molta gent ara que s'està escoltant que dirà, bueno, teniu les vacances.
Compensa?
No, és que ves a un col·le i estàs 8 hores amb alumnes, amb diferents problemàtiques, amb diferents... has de fer una atenció a la diversitat, que és excel·lent, però clar, al final del dia que tens 100-150 alumnes...
desgast molt bèstia.
Sí, o sigui, totes aquestes coses...
I és el que et comentava abans, Enric, és que no ens en oblidem que és l'educació que al final són els nostres fills que seran els adults de demà, o sigui, venen molt fort, venen amb unes exigències que fa uns anys no teníem, o sigui, en aquests educadors, en aquests docents, els has de poder donar totes les armes possibles per poder fer front a aquestes situacions noves, no? Doncs bé, si fa tants anys que van a marxes forçades, intentant aprendre el màxim, arribant a casa esgotats, sense tenir els coneixements suficients per poder fer front a situacions rocambolesques, doncs, ostres, és el que tu dius, no és una guarderia, estem fent créixer, no?, la nostra població en unes bases i en uns criteris que potser podrien ser millor si la docència que tenim tinguessin les armes i les eines per poder fer front a això, no? I, doncs potser que els hi fem una mica de cas.
I és la primera porta a l'integració al país. La primera porta són aquests nens que van a classe que no han sentit parlar mai del català ni del francès, dels seus orígens, d'on sigui, però són els primers que integren, que a dins del país, són els nens que venen a classe. I clar, i et veus que vas primer limitat, hi ha una part administrativa que ja és un tema a part, però vens limitat, a més la seva problemàtica de cada un, et sent impotent amb les eines que tens precisament per poder cobrir totes aquestes vacances. I jo et dic, jo treballo en una escola petita, no em vull imaginar els problemes de les escoles més grans que tenim al país, que han de tenir aquesta atenció a la diversitat, i una diversitat que cada vegada és més important. O sigui, és un, per això deia pobre ser, perquè és un tema complicat, és molt complicat, i l'única, entre cometes, compensació, podries dir, a part dels curs, de la formació que es fa, és tenir un nivell i que es quedi la gent, perquè hi ha molta gent amb molta vocació que marxa precisament perquè no pot
sobreviure. No té ales, i no té ales tampoc, sí, per poder fer tot el que es podria fer.
Exactament.
Sí, el CEP deia, doncs, que amb una amenaça de vaga, perquè no hi havia avenços sobre els sous, i també suposo en part sobre els recursos que dius tu, que no forçament tenen el seu abast, perquè deies les vacances, Filip, sí, però que potser molta gent no sap és que dius molt bé, hi ha vacances, però tens correccions a fer, preparar, doncs, el programa,
el temari,
o sigui, dius, no, el mestre pensa que quan s'acaba l'horari de docent, ja estàs.
Comença el Netflix.
Exacte.
No, que va, no. Amb això jo sóc molt conscient, No crec que sigui fàcil.
D'una part sociològica, és la primera porta. O sea, és això. La importància, si vols tenir gent del país integrada, comença per l'escola. Comença per l'escola, comença per l'idioma. De nouvinguts, que cada vegada és un grup important, qui l'ensenya el primer català? Com aprèn? És tan És tan maco veure després d'un any que tu veus nens que han vingut de qualsevol país i ja et parlen català. Jo tinc una alumna que l'altre dia, parlant de la riquesa de parlar quatre idiomes, diu, jo parlo sis. Parla rus, ucraïnès. I els altres quatre, amb perfecció, que impressionant. O sigui, riquesa com aquesta i nens que havien arribat l'any passat i ja parlen català, i no només parlen català, sinó que tenen un discurs en català, i són els primers que entren dins el sistema, entren dins de la comunitat. Que després al pati ja ho fan en castellà o fan altre idioma, això es passa a tot arreu, perquè falta aquesta part. Però la primera part d'entrar és l'escola. I qui està a l'escola? Aquest grup de gent que està treballant. Aquests profes, aquests mestres que tenen una vocació per estar allí. No pot posar qualsevol allí. I es nota. Es nota. No pots posar qualsevol. I un que tingui vocació d'educador, no és perquè estigui.
Et facilita la feina. És que sí, facilita.
I són els que millor s'haurien de tractar. Els que millor s'haurien de tractar. Però bueno, tenim la societat que tenim. Vivim en el món, en aquesta part del món que es diu França-Espanya, en aquesta part d'Europa, i és el que ens toca viure ara, perquè segurament el que ens passa a nosaltres ara, si l'expliquem a algú de l'Àfrica, no? Sí. Riurien,
sí, sí.
O estem a Suècia o més amunt, riurien dels problemes que tenim nosaltres.
Del que dieu, amb ben memòria, que aviat serà Sant Jordi, setmana que ve, molts nens per als viatges de fi de curs, vendran roses i tal.
I tant.
I recordo molt de carinyo, l'any passat, justament a la plaça del poble, un nen que era d'origen rus, tenia que tenir 8-9 anys com a molt, parlava un català espectacular, i jo em vaig quedar paradíssim. Diu, no, és que fa mesos que estava aquí, i el parlava més que bé. Dius, jo em vaig quedar més que gratament sorprès. O sigui, són esponges, només els hi tenim que donar els mitjans perquè absorbeixin, per dir-ho així.
I tant.
No. Després a les famílies, quan no entenen l'idioma, posen el nen al davant, vinga, ves.
Tradueix.
I ho fan,
sí. No, i tant. No. Bueno, jo veig a la classe de les meves filles, sobretot la petita, perquè són nens que entren, no, directament, i són nens que encara veus, doncs, les dificultats lingüístiques, i és veritat de que, doncs, és el nen amb 4 anyets que té que intenta comunicar amb la professora per explicar-li als pares, no? Però bueno, és graciós de veure, la veritat.
Parlant de canalla, el senyor Canyada, el reunador del Ciutadà, ha dit que es tenia que mirar de forma prioritària perquè hi havia menors en situació irregular, segurament per temes de recuperament familiar i altres coses, que doncs estan en una zona, diem, d'ombra.
Sí, perquè són nens al final que tampoc es pots escolaritzar, estan en una situació molt impàs, són nens que no s'acaben tampoc, com tu dius, entrar dintre la nostra societat, i és un dret fonamental, al cap i a la fi, no? Penso jo.
En forma irregular, sí, hi ha molts, eh? O sigui, no preguntem, bàsicament. Precisament perquè és un dret.
És un dret fonamental.
Sí, sí.
El dret a l'educació, el dret a tenir un lloc...
Exactament. O sigui, jo consta que moltes escoles fan que entrin, perquè si no, què faran aquests pobres nens? On els fiques? Si els pares treballen, on els fiques, aquest? Sí que està en una situació irregular, però que no han volgut ells. No és que són ells els
alegals. Els que han decidit, sí.
Clar, o sigui, molts han vingut aquí perquè han vingut els pares que estan treballant, estan guanyant la vida, però clar, no es pot tenir a casa de les 9 fins a les 6 o l'hora que sigui.
Clar, diguem, hi ha hagut potser un buit, no diré jurídic, però organitzacional, que dius, bueno, si els pares estan aquí, treballen, són regularitzats, els nens han vingut, dius, forçadament, la descendència, dius, depèn dels pares.
Hauria de venir implícit, no?,
sí,
en tot plegat.
Ve amb el paquet, per dir-ho així, no? O sigui que és un conjunt.
No, i aquesta precarietat després ho noten, perquè els nens, ja deies tu, que eren esponges, i per lo dolent, eh? O sigui, perquè això, aquesta precarietat, ho noten dels pares, i després al col·le tens
Nens que no saben gestionar moltíssim. Exactament. Moltes emocions, no saben com gestionar situacions. Sí, sí, bueno.
Amb possibles situacions també d'assetjament, de bullying i altres coses també que deriven per aquesta manca de, no diré d'integració, però d'allunyament, de situació doncs, incòmoda, que pot generar doncs, molts trastorns, tant personals com psicològics,
sí,
també.
Sí, sens dubte.
No, i sobretot la part personal, perquè molts d'ells un dia estaven a casa seva amb tots els seus cosins, els seus amics, al col·le, en qualsevol país del món, i el dia següent estan aquí,
sols,
que parlen sols, que parlen una altra llengua, que tenen costums diferents, que juguen diferent. O sigui, per un nen, o sigui...
Intenta ficar-te a la seva pell, no?
Clar, és molt, molt, és molt, molt dur. Hi ha nens que s'ho prenen millor, però hi ha molts que s'hi costa, eh?
Bueno, esperem que tot vagi arreglant-se tant, diguem, administrativament per ells, que per aquesta integració es pugui fer agradable i que sentin còmodos. Una cosa que a nivell d'integració ja la tenim més que assumida, tenim treballadors estacionals o temporers, ja que la paraula últimament no és la que agrada. Bé, Govern ha dit que s'allargaven els contractes per als sectors de la restauració fins al 15 de juny. Pot ser una necessitat també, perquè tenim jocs als petits estats, la temporada d'esquí ha sigut
més llarga,
potser més llarga del que tots ens esperàvem. Mm. Bueno, una cosa bona que...
Bé, sí, jo trobo que és bona, perquè al final si fas marxar aquesta gent i has de tornar a obrir el cupo perquè torni a entrar gent nova, doncs bé, poder continuar donant-li feina a algú durant uns mesos més sense, doncs, a nivell administratiu fer un volcatge de nova gent, doncs bé, per què no?
I formada la persona i està, diguem, en una rutina, sí, organitzada.
Exacte. No, em trobo que està bé, me n'alegro per aquesta gent.
Sí, sobretot que sense éssers humans, recursos humans no m'agrada la paraula, però sense persones no tires un negoci endavant. O sigui, tu pots tenir el millor restaurant, però si no té gent que estigui allí atenent a les taules, pues no entrarà ni el tato. O sigui, és qüestió de que necessitem gent i aquestes necessitats s'han de cobrir i a més hi ha gent que ja té un temps. Jo he vist gent que ha vingut de temporers que ja parlen català, com mínim el bon dia ja te'l fan en català, o què vols, o intenten dir-te quan el conte que te'l
intenten dir. I pregunten, sí, i això sí. Com es diu? O alguna vegada també em passa, no? Et faig alguna cosa en català i et miren i et diuen esto es así, esto, no? Com per exemple, sempre dic per endur, no? Endur és per a llevar? Sí, per endur, i repeteixes, no? És gent que intenta aprendre les paraules doncs, per poder doncs, fer front a possibles.
I lo més important, que no canviem nosaltres d'idioma.
També.
Exacte.
També. Molt bé, Rebeca Roger, moltes gràcies per haver vingut
avui.
Un plaer,
com sempre.
Agraït de tenir-te aquí, Filip Gallardo, gràcies per la teva presència i les teves novetats i primícies a nivell de rugbi. Us desitgem unes molt bones festes a Pasqua i ens tornem a trobar dimarts de la setmana que ve per la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.